Penedès Gama Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
Última setmana de setembre, avui hi ha últim dia i, per tant, també, de moment, els últims consells que ens porta la Montse Esteban de la Panxamama sobre maternitat i criança, però pot ser que tornis ben aviat, espero.
A veure.
Bon dia, Montse, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Què ens portes avui? Aviam, última secció.
Mira, avui per ser l'últim dia m'he desmelenat una mica.
Perfecte.
I he volgut compartir aquesta experiència amb les meves filles, perquè al final elles són les que m'han donat el títol de mare i gràcies a això va venir tota la resta, entre elles pues, això, la botiga i aquesta secció i tot el meu món. I per això em feia molta il·lusió pues, compartir l'últim capítol amb les meves filles. Llavors, buscant una excusa per poder-les portar, he pensat que aquest capítol podíem parlar de germans, que és una cosa que no se'n parla massa. I, en canvi, moltes famílies ho patim.
Ho patiu, eh?
Sí, sí, sí. Perquè els germans no només són companys de joc, sinó que també són els primers amics i els primers rivals. Txin, txin, txin. Així que, inevitablement, aquesta relació té un impacte profund en el desenvolupament emocional i social dels infants. Si ho enfoquem des d'una perspectiva de criança natural o positiva, que és el que venim parlant tots aquests capítols, que recordem es basa en el respecte, la comunicació i l'amor, tindrem com a resultat que aplicar aquests principis a la relació entre germans ajudarà a construir vincles més forts basats en la comprensió mútua i la cooperació, en lloc de la rivalitat, que és sempre present.
I com podem crear aquest entorn de respecte i de cooperació?
Doncs els pares i mares i tutors tenim un paper crucial en la manera com es relacionen els germans. Els nens aprenen a través de l'exemple, ja ho sabem. Si els pares mostren respecte, paciència i amor en la seva relació amb els altres i amb els seus fills, doncs els nens i les nenes seran més propensos a replicar aquests comportaments amb els seus germans.
Però al final és inevitable que hi hagi algun conflicte.
Sí, totalment. En la criança positiva, els conflictes són vistos com una oportunitat per aprendre. Això és una cosa que me l'he de tatuar, jo. Perquè quan... Sí, jo, per exemple, recordo una xerrada que vaig anar de l'Alba Castellví, que és una coach familiar, que si no la coneixeu us recomano moltíssim. A la botiga tenim llibres sobre ella, i inclús també ha fet contes. I diu coses sobre parlar de criança positiva i ho enfoca d'una manera que m'encanta. I se'm va quedar en una xerrada que vaig anar a escoltar-la, que deia quan els vostres fills es barallen, no intervingueu. En aquest moment dius, ai, recordo que he d'anar a estendre la rentadora. I desapareixes totalment de l'escenari. O sigui, segons ella, no havíem d'intervenir, a menys que hi hagués sang. O sigui, si llega la sangre al río, que es diu, a menys que passi alguna cosa d'aquestes, el millor és no intervenir, cosa que costa molt. Però... és important perquè així elles aprenen a resoldre el conflicte per si mateixes i és tot un aprenentatge. De fet, jo ho he aplicat des de que li vaig escoltar a l'Alba i he de dir que a vegades al·lucino perquè quan torno al cap d'una estona estan en una altra història totalment diferent i les dues superbé. I dius, veus, a vegades menos és más.
Si no, la solució més fàcil. Així doncs, hem de mirar d'intentar intervenir al mínim.
Exacte. Perquè si nosaltres intervenim, els impedim això, un aprenentatge molt valuós, que és la resolució de conflictes. Però, a més, és un terreny perillós perquè és que fàcilment et pots decantar per un o per l'altre, pots comparar, pots jutjar, saps? Ja poses tu allà coses que igual no farien falta o que ens, si ens les podem evitar, pues, molt millor. El nostre paper sempre hauria de ser el d'acompanyant, facilitar eines perquè ells o elles puguin trobar la solució per si solets.
I quines són aquestes eines?
Doncs, per exemple, una és dir que confies en elles, que saps que quan en el moment, quan hi ha el conflicte, explicar-los que confies plenament en elles. Bé, jo parlo d'elles perquè les tinc aquí davant i són el meu exemple, i que sabran solucionar-ho. Moltes vegades funciona, altres vegades no. També quan és un conflicte, per exemple, que es repeteix o que realment és molt intens i que no arriben a cap solució, llavors, per exemple, es pot proposar de fer una llista. Cada una porta idees i totes s'apunten, totes són vàlides. I després les podem anar aplicant i així anar veient si les que funcionen i les que no, doncs es tatxen.
Potser fins i tot fent aquesta llista en troben en comú, no?
Sí, és que aquestes coses després semblen tonteries, però després et pot arribar a sorprendre de que dius, ostres, doncs mira, hem buscat una solució i una solució que igual a mi de bones a principis no se m'hagués ocorregut, saps? Perquè podia semblar molt trillada i en canvi és una solució pues, que en aquell moment per aquella família pues, funciona, perquè és que no hem d'oblidar que cada infant és únic amb les seves pròpies personalitats, interessos i necessitats. Dedicar temps individual a cada fill també és una part que és essencial per reforçar la seva autoestima i evitar que se sentin competint per l'atenció dels pares, que és el que sol passar. Aquest temps individual pot ser pues, una passejada mateix, una activitat compartida que ens agradi als dos o simplement un moment de conversa sense interrupcions, que costa de trobar-ne, però sí. És molt gratificant quan ho fas. I quines activitats podem fer a casa per enfortir aquest vincle entre germans? Doncs, per exemple, jo recomano molt els jocs cooperatius, que són jocs que fomenten la cooperació en lloc de la competència, com ara construir alguna cosa junts o participar en una recerca de tresors. Poden ajudar que els germans, al treballar en equip, gaudeixin de la companyia mútua. Després, si no, també un projecte familiar compartit, que al final seria una mica semblant, com realitzar projectes, però l'únic que aquí impliquem a tota la família, com per exemple, jo què sé, plantar plantes al jardí o cuinar junts, que la setmana passada que parlàvem d'alimentació, doncs cuinar junts és una cosa que uneix també, perquè al final són moments de col·laboració i on tothom se sent important. I per últim també crear rituals familiars, que això és una cosa que jo li dono molta importància, com per exemple llegir junts abans d'anar a dormir, que és una activitat que és molt xula i dona aquell moment, a més, abans d'anar a dormir, que aporta la calma aquesta que necessites una mica abans d'anar al llit. O allò que ens encanta, de tenir una nit de cinema familiar, fer excursions setmanals... Tot això pues, poden esdevenir tradicions que uneixen els germans i que els hi crea un record per sempre, que és molt bonic.
En aquest cas, estàs parlant ja de germans que ja tenen uns anyets i que ja juguen junts
sí,
i conviuen junts,
ja
però...
La cosa ja està feta.
Què fem quan arriba un germà o una germana nou? Tema important.
Sí, quan arriba un germanet, de fet, a la panxamama, tinc un apartat de contes superampli per tractar el tema de l'arribada d'un germanet o germaneta.
Només d'això.
Sí, perquè és una cosa que es ven molt, perquè es demana molt. A més, bueno, ja ho he dit alguna vegada, a mi treballar temes a través dels contes em sembla superinteressant. I a més, en tenim varis, perquè cada família és la situació és diferent. A vegades els nens ja són grans i arriba un segon, un tercer. A vegades són més petits, llavors necessitem un tipus de conte més senzillet.
Hi ha contes per tot, veig.
Sí. Però jo el que recomanaria és, per un cantó, la comunicació I és molt important parlar sempre de tot. I llavors, pues, si ha d'arribar un germanet o germaneta, doncs comunicar-ho, comuniquem l'arribada del nou germà des del principi i anar explicant, sense agobiar, però que vagi sortint en les converses, com aniran canviant les dinàmiques familiars i què es pot esperar. Que segurament això, doncs, pot ajudar a reduir l'ansietat i donar temps, mica en mica, anar modulant aquesta idea a l'infant que està esperant, el nadó, que no sap ben bé què és el que li espera.
Clar, clar.
Després, un altre tema és la participació. Fer participar el germà gran en la preparació per l'arribada del nadó pot ajudar-lo a sentir-se també important i això també està guai. Això pot incloure tasques com triar la roba del nadó, per exemple, preparar la seva habitació, o això del que parlàvem, parlar del germanet o germaneta. També a la botiga ens hi trobem moltes vegades que venen a buscar el germà o germana gran, ve a buscar un regalet per portar-li al germanet petit quan neixi.
Que guai.
És una manera d'implicar-lo i que aquell moment sigui important per ells i se sentin protagonistes, que és, necessitem aquest equilibri. Llavors, l'acceptació de les emocions és una part superimportant. És natural que el germà gran pugui sentir gelosia o inseguretat per l'arribada del nadó. És important que reconeixi aquests sentiments i sense judici es parla i s'acompanya i ja està. I després, una part que és complicada perquè ens costa, però trobar moments per estar amb el germà o germana gran, perquè quan arriba un bebè petit és molt absorbent, però és molt important trobar aquests moments per poder estar amb el germanet o germaneta més gran i que ens pugui expressar com se sent i que se senti també part important i part de la família. I això, poder mantenir el vincle entre pares i que no se senti desplaçat.
Perfecte.
Després de tota aquesta teoria, jo li he demanat a les meves filles, l'Alexandra i la Frida, saludeu.
Hola.
Que les bones les tenia aquí calladetes. No digueu res fins que jo no us doni pas. Pues, els he demanat si volien col·laborar amb mi, que elles sempre són molt proactives. A la botiga, si seguiu la botiga per les xarxes, ho veureu, que els encanta col·laborar. I ràpidament m'han dit que sí. I llavors el que hem decidit és que primer ens explicaran cada una d'elles com és per elles tenir un germà o una germana, en aquest cas.
Tenir una germana o un germà té la seva part bona i la seva part dolenta, perquè la part bona és que sempre estarà al teu costat acompanyant-te i et farà sentir bé, i la dolenta ja és més que, doncs, que us discutiu i us dieu entre vosaltres coses que realment no sentiu. I per això jo trobo que és una cosa que molts germans, la majoria els hi passa i no, doncs no és agradable. És més bonic quan estan junts jugant, que, per exemple, a la nostra mare sempre ens mira i és feliç al veure'ns jugar bé, contentes, i no discutir-nos i cridar-nos entre nosaltres i dir-nos coses que realment no sentim.
Que maco, això, Frida, sí, no? Mare meva!
I sobretot no oblidar això, no? Que tot i que us digueu coses, que a vegades us dieu coses molt lletges, en el fons us estimeu, sí. És el que val. I l'Alexandra, a veure, digues.
A veure, jo penso que un germà és una persona que t'acompanya tota la vida i que t'ajuda en el que pot i que fa tot el possible perquè tu estiguis bé fins al punt que a vegades de cedir a oblidar-se a si mateix. Cosa que no és recomanable, però ho fem molts. I també quan s'esbarallen o ens esbarallem, hi ha desacords que poden ser útils per futur o present o per ajudar-nos mútuament o a vegades són, per dir-ho d'alguna manera, inútils. A vegades, el descansar de tenir un germà i separar-te per adonar-te'n del que te l'estimes i de que t'has de valorar i deixar que t'estimin per tornar després amb el teu germà amb una relació més forta, més contínua i sense tants enfados inútils.
Molt bé. Montse, crec que abans de seguir has d'explicar quants anys tenen les teves filles, perquè estan parlant molt bé i es pensaran que tenen 15 anys.
No. Quants en teniu, Frida? Tu quants
doncs tens? Jo tinc 9 anys, que els he fet aquest any.
I l'Alexandra, és que l'Alexandra està a punt de fer...
11, és que faré 11 el 30 d'agost.
Acabes de fer 11, doncs?
Jo sí, llavors cert, acabo de fer 11.
Acabes de fer 11.
Jo, per cert, el que aquest any m'ha fet bastanta gràcia és que he fet 9 anys el 9 d'abril.
Ja no tornarà a passar més, això.
Sí, si arribo a fer 99 anys... Ah.
Vinga, Frida.
Ser germana petita forma part de la vida... També perquè vas veient com va creixent la teva germana i com et recolza, encara que de vegades t'oblides de que la teva germana et recolza en tot moment. I tu sents que, doncs, quan no hi és, que la necessites perquè et recolzi, t'ajudi, et respecti. I també ser germana petita és una cosa... que t'ajuda a així poder anar veient un exemple d'una persona ja que s'està fent gran i com va evolucionant i així tu poder veure què et passarà a tu i que ella després, ja com que ella ja ho haurà passat, et pugui ajudar més a l'hora de que tu t'estigui passant. I, en canvi, al revés, no pot passar perquè l'altre encara no ha tingut aquella sensació i no ha passat. Llavors, ja és més complicat a l'hora de ser la germana gran. I a més, notes que ella a vegades diu coses de tu que no t'agradarien, però després et dones compte que ho diu perquè és una raó de que així et donis compte de que potser has fet alguna cosa malament que no tindries que haver fet.
Molt bé.
I l'Alexandra, a veure...
A veure...
Ser germana penso... gran, que això és un temazo, també.
Bueno, penso que sent la germana gran, a vegades et sents menys valorada o menys protagonista. Normalment, la majoria de persones, el que els passa és que o et prenen molta atenció o et prenen massa poc. A vegades penses que ets molt menys que la germana petita i a vegades et preocupes per aquesta persona. El teu germà petit et segueix i et sents responsable, així que jo penso que crec que els germans grans ens sentim com més que hem de tindre més bona postura perquè ens sentim responsables si els hi passa alguna cosa als petits perquè ens van seguint i fan el que... fem. I tenir un germà petit no tens per què sentir-te superior ni inferior perquè al final ells són iguals que tu, tenen el mateix dret que tu i t'estimen molt i et valoren molt. Valora el germà que tens que perquè el teu germà petit t'estima i et valora, tot i que penso que la majoria de germans petits són els que xinxen més, així que si m'estic equivocant, digueu-m'ho, perquè jo a la meva vida tothom li passa això, ho sento molt.
Alexandra, jo sóc germana gran també, estic totalment d'acord.
Bueno, i ho sento molt perquè els que són fills únics, perquè ho dic perquè tindre un germà és més de tot, i ser fill únic és... una miqueta bueno, menys.
Perquè més de tot... D'una altra manera.
Sí. Més de tot, per a mon germà és més de tot perquè és com... tens més enfados, tens més ràbia, et sents menys valorada, però també et sents més alegre, et sents més acompanyada, jugues més, tens algú amb qui confiar. Bueno,
també tens els teus pares, però...
Sí.
Bueno, llavors ho sento molt per als fills únics, però aquest capítol va d'això.
Que bo, però... per acabar així. Ho sento molt per aquest capítol va d'això.
Però també és que tenir un germà, a vegades penses que quan veus que va arribar arribarà un germà, a vegades et frustres i penses que deixaràs de tenir atenció o que ja no seràs tu com una filla dels teus pares, perquè estaran més atents de la filla petita que no pas de la gran, perquè això va passar amb la meva germana i ara ja no ho pensa, perquè ara ja ha vist que ser germana gran no inclueix que després, quan apareixi la petita, ja deixis de ser important en els teus pares o això. I tenir una germana és algo guai perquè sempre t'està recolzant
i emprenyant.
I emprenyant també. I a vegades penses, ai, és una persona superpesada, però a vegades penses, ai, doncs les coses que li dic no m'agrada perquè jo realment no sento això.
Bueno, i jo penso que també aquest tema s'ha de tractar una miqueta perquè, o sigui, l'altre dia jo vaig conèixer dos germans que semblava que la germana gran fos la mare perquè es portaven 19 anys de diferència.
Uau!
I per això és que hi ha gent que és com... saps, quan aquell nen tingui 10 anys... la noia tindrà 29. Llavors s'ha de tractar perquè, saps, no sempre és així, a vegades és més. El punt que neix el teu germà és com, buah, que bonic, un bebè, però després ja és passo d'ell totalment.
Però també tenir una germana t'ensenya a compartir, que és una cosa molt important, perquè jo he conegut bastanta gent que no té germans i li costa bastant compartir a l'hora de compartir amb una persona que llavors sí que és, ella ja sap més compartir i comparteix més, però ja vol que l'altre comparteixi, però l'altre no ho sap fer.
Montse, els hi haurem de donar un programa sense amb aquestes
dues. Sí,
sí,
ja estic patint, ja he dit no anem a dinar avui.
Vale, doncs Montse, ens portes també avui una recomanació final, oi?
Sí, avui una recomanació final, que és un llibre de capçalera. A la meva capçalera del llit sempre tinc aquest llibre, que es diu Hermanos, no rivales, amb el títol ja... El títol és molt explícit, de l'Adèle Faber... Bueno, jo no sé pronunciar-ho, perquè són dues autores sueques, crec que són sueques, i em costa molt de pronunciar. Però el títol, que és Hermanos no rivales, quedeu-vos amb aquest títol, són les mateixes autores del llibre Com hem de parlar perquè els fills s'escoltin i Com hem d'escoltar perquè els fills parlin, que també és un altre llibre que recomano moltíssim sobre el tema de criança. I elles posen... El més xulo d'aquests llibres és que posen molts exemples i, a més, hi ha a la part de text, però després hi han exposat amb còmic, o sigui, amb vinyetes. Uh-huh. I això a mi em va molt bé, perquè a vegades quan jo, que el llibre ja me l'he llegit, però quan vull repassar, que dic, ostres, aquest conflicte, no sé, en sortir-me'n, repasso i llegeixes només les vinyetes i ja, pum, ja et dona la clau, perquè donen moltes claus, com el que explicàvem, de fer llistes, coses així, que funcionen molt bé amb tots aquests conflictes que, malauradament, es tenen dia a dia amb el tema dels germans. I, bueno, això, bàsicament, aquest llibre.
Perfecte, Montse, doncs moltes gràcies per portar-nos cada setmana tots aquests temes de maternitat i criança. Esperem escoltar-te ben aviat. I també gràcies a l'Alexandra i la Frida per acompanyar-nos avui.
Sí, moltes gràcies.
De res, de res.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu. Molt guai compartir aquest temps. Adéu.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, passa un minut de 11:15. Recollim algunes informacions de l'actualitat local i comarcal. Comencem parlant de Renfe, que reprograma els serveis a la línia R4 de Rodalies per obres al corredor mediterrani. Com a continuació de les obres als trams Sant Vicenç de Calders, Vilafranca i Castellbisbal, Molins de Rei, per l'ample estàndard al corredor mediterrani, es modifica el servei a partir del 12 de setembre. Les obres també afecten la línia R8. A la línia R4, fins al 31 d'octubre, els dies feinats entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca, hi haurà servei ferroviari des de l'inici del servei fins les 8 del matí, des de les 7 de la tarda fins 9:45 de la nit i a partir de 10:45 i fins al final del servei. Aquestes circulacions coincideixen amb les hores punta de matí i tarda i garanteixen, segons la companyia, les darreres tornades. S'instal·la un nou sistema d'enllumenat a Vilafranca amb l'objectiu d'assolir diverses millores. Dimecres al vespre, a Vilafranca, es va posar en funcionament el nou sistema d'enllumenat en alguns carrers propers a l'estació de tren i d'autobusos, com el carrer del Bisbe Penyelles i l'avinguda de Vilanova. Uns canvis que s'inclouen en el pla de millora de la il·luminació i que ho fan mitjançant la implementació de tecnologia LED. Tot plegat amb l'objectiu de reduir la despesa en manteniment, millorar la seguretat i la il·luminació de la vila i assolir una major sostenibilitat. La Festa de la Filoxera renova l'orquestrina i millora la sonorització de la plaça de l'Església. La Festa de la Filoxera estrenarà el proper 8 de setembre una renovada orquestrina de la Filoxera i millorarà la sonorització de la plaça de l'Església per tal de fer més partícips a tots els assistents. La nova orquestrina estarà dirigida per Ramon Castellví, que agafa el relleu d'Eduard Manyer i té la voluntat d'intentar millorar la ingent tasca feta per l'anterior orquestrina durant més de 2 dècades, mantenint l'aposta per tal que tots els músics siguin penedesencs. És per aquest motiu que l'orquestrina mantindrà les estructura instrumental que fins ara tenia, però a la plaça de l'Església s'afegirà el baix elèctric per aprofitar al màxim la potència de l'equip de so. Així mateix s'han digitalitzat les partitures de totes les cançons de la festa adaptades pels diferents instruments. I acabem explicant-vos que els castellers de Vilafranca volen fer el 3 de 9 en folre dins la Basílica de Montserrat. Els castellers de Vilafranca seran un dels protagonistes de la celebració dels 1.000 anys de la Fundació de l'Abadia de Montserrat. Així, aquest diumenge, 8 de setembre, hi faran un pilar i el dimecres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, actuaran en solitari i el que volen fer és, com a mínim, un castell de nou a l'interior de la basílica, cosa que no ha fet mai ningú. Cal destacar que per Penedès Televisió es podrà veure en directe la missa d'aquest diumenge i, per tant, el pilar dels vilafranquins. Els vilafranquins seran a Montserrat pocs dies abans d'una cita molt important, la que tenen el primer diumenge de festes a Tarragona, on portaran de nou castells de gamma extra.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Llopart. Vins escumosos fruit de l'essència del terrer singular i de l'entorn natural de les nostres vinyes de muntanya. Amb cada ampolla de Llopart compartim amb tu la custòdia de sensacions elaborades amb paisatge, passió i una ancestral tradició familiar. Som vitivinicultors des de 1385. Llopart. La màgia de compartir.
Superoferta, superoferta, superoferta a Cal Vicentó. Sí, sí, perquè ara a Cal Vicentó posem un producte estrella cada setmana a un preu imbatible. Cada superproducte estarà uns dies en oferta especial. Emportis els millors productes de perfumeria i de drogueria a un preu d'escàndol. Podrà veure els productes en superoferta als nostres aparadors i cartelleria exterior. Aprofiti l'ocasió. Cal Vicentó, a Vilafranca, al carrer dels Ferrers 10, al carrer Gelida de l'Espirall, a la Rambla de la Girada i a l'Avinguda de Tarragona, polígon de mercaderies. També a Sant Sadurní, Vilanova i el Vendrell. Sempre a prop seu. Recanvis Penedès. Som, des de 1984, un referent en la distribució de peces d'automoció i equipament per a tallers, millorant dia a dia, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients. A Recanvis Penedès trobareu el millor servei, treballant per fer arribar la peça adequada en el moment just, sempre tractant amb les millors marques, disposant d'estoc que asseguri una cobertura òptima del parc automobilístic, sempre oferint el millor assessorament. Recanvis Penedès, carrer Eugeni d'Ors, 23 de Vilafranca. Telèfon 93 890 18 11. WhatsApp 627 60 87 12. Recanvis Penedès, des de 1984, oferint el millor servei per a particulars i professionals.
Passen 7 minuts de 2:15.
Ràdio Vilafranca.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Encara ens queda algun far per descobrir, així que la companya Sílvia Delgado i el Joan Rovira, a l'ombra dels fars, ens portaran a descobrir.
Avui ens acomiadem dels fars i del Joan Rovira, que ens porta aquest últim capítol, aquesta última descoberta de l'ombra dels fars. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Sílvia.
Tot l'estiu parlant dels fars, descobrint fars, i avui toca acomiadar-se. Sap una mica de greu, eh?
Bé...
Tot allò bo s'acaba, diuen, no?
Sí, tot el bo s'acaba, no? Però a part dels fars, espero que algun altre hagi gaudit de fer capbussades, hagi gaudit del territori, del paisatge, de fer noves descobertes. Tot això sempre comporta a vegades anar a un bon restaurant, eh? Bé, això és un pack, no? Nosaltres sempre parlem de les llampades, però al cap i la fi no és de ser un pack per conèixer el territori, no?
I t'estem molt agraïts que hagis fet aquesta proposta aquest estiu. Avui fem un últim far, parlem per última vegada dels fars i anem al sud del país, al Delta de l'Ebre.
Sí, avui anirem cap a aquest fantàstic espai natural. Anirem a la comarca del Baix Ebre i al municipi del Deltebre. Perquè es veu que l'Ebre parteix dues comarques, el Montsià i el Baix Ebre. Diguem. No sigui que ens equivoquem, perquè ja no m'agrada gaire més amb una persona que sóc tan maniàtic amb els límits. No?
Hi ha una qüestió que poc hem abordat fins ara, i és l'últim capítol, i és avui o mai, que és la propietat de tots aquests fars que ens has estat descobrint. Qui el gestiona?
Sí, avui anirem a parlar d'aquesta farragosa, matèria de qui és el seu propietari, no? Segons la Constitució espanyola, els fars depenen del Ministeri d'Obres Públiques, o en tot cas seria el de Foment, però jo, com que ja em perdo a nivell polític, jo crec que avui en dia es diu del Ministeri de Transportes i Mobilitat, no? Mobilitat sostenible. Però què passa? Això és en teoria, no? L'any 1992, amb l'aprovació de la Llei de Puertos de l'Estat i de la Marina Mercante, determina que la gestió de les senyals marítimes, perquè són fars i senyals marítimes, aniran a càrrec de les autoritats portuàries. I bé, ara aquí entrem en un altre. Què és una autoritat portuària?
Clar, ara ve la doble pregunta, no? Qui són aquests?
I bé, jo també em costa entendre tot això, però bé, el que diu allí el Google, no? Què diu? Què és una entitat, una autoritat portuària? És un organisme públic amb personalitat jurídica i amb un patrimoni propi, independent dels que té l'Estat, tenint plena autoritat i capacitat d'obrar pel compliment dels seus fins. I aquí és on entrem. Sent una de les seves obligacions la gestió dels senyals marítimes.
Per tant, dels fars.
Dels fars. És que això de les autoritats portuàries és curiós. L'altre dia em vaig colar allà a Tarragona perquè em vaig perdre, perquè el Google sempre et porta al lloc que no has d'anar, i en surt la policia, no? Tenen policies portuàries, tenen... Bé, és com si fos una Andorra, però allí...
Un petit estat, no?
Sí, un petit estat, com el Vaticà, per al costat del mar, però que mouen molts calés i que fan moure tota l'economia del país, no? Ara anem aquí, a casa nostra. Catalunya hi ha dues autoritats portuàries. Una és el Port de Barcelona i l'altra és el Port de Tarragona. La primera gestiona 21 fars i senyals lluminoses, perquè també hi ha petits fars, per exemple, a les Illes Formigues, a la placa de Llafranc, coses que també s'han de senyalitzar lluminosament, i això sempre se n'encarrega l'autoritat portuària. I llavors aniríem a la de Tarragona. Bé, la de Barcelona aniria des de Portbou fins a Vilanova i la de Tarragona en gestiona 8 més, des de Torredembarra fins al Canà. Serien els 8 restants, però també crec que hi ha algun altre senyal que també és, els informa part de la seva gestió i del seu manteniment.
I avui tot parlant de la gestió dels fars, de qui mana, qui pertanyen... Anem a ultramar.
Sí, esclar, sempre n'hem parlat, no? Vull dir-te, el govern espanyol, amb els diferents governs, amb les seves colònies, trobarem fars repartits arreu del món. I han dit a Sud-amèrica, Mèxic, el Carib, a les Filipines, a Àfrica, perquè trobem el Sidifni, el Rio Muni, tot el que havia estat el protectorat espanyol. Però avui anirem a un far... Nosaltres sempre expliquem l'anècdota, no? Direm un far molt especial, no? I aquest és el far internacional de Tànger, no? Resulta que... Vosaltres heu vist aquella pel·lícula Casablanca, no?
Vull dir,
allò escriu el Bogart, allí que toquen el piano i no sé què...
Vuelve-la a tocar Sam.
Sí, doncs, esclar, doncs tu ara imagina't el Marroc, als anys 40, 50, doncs era una zona que s'hi havia un sultà, però bé, era com... Bé, estava allí com invitado especial, no? Però en teoria qui manaven eren les potències estrangeres, no?
I allò devia ser un niu d'espies,
sí,
no?
Sí, exactament. I, per exemple, hi havia el protectorat espanyol, hi havia el protectorat francès, però hi havia una altra zona, que és la zona internacional de Tànger, no? I bé, allò estava, diguem-ne, gestionada per diversos països, no? I una de les coses que havien de gestionar és el Cap d'Espartel, el far del Cap d'Espartel, no? Aquest far es va començar a construir a expenses d'un consorci internacional. Vull dir, normalment els fars són d'un país, de la seva autoritat portuària, però aquí no. Aquí van ser 11 potències marítimes que signen un acord al maig del 1865, com són Estats Units, Àustria, Bèlgica, França, Regne Unit, Itàlia, Holanda, Portugal, Suècia i Espanya, i tenint aquesta instal·lació, diguem-ne, un servei de faroners i una custòdia militar, i que a través del sultan, doncs, cada país pagava les despeses que li corresponien i tot això es podien, diguem-ne, controlar o senyalitzar el trànsit marítim, no?, per aquella zona. Pensem que allí hi ha molt a prop, hi ha l'estret de Gibraltar. Normalment, en tot aquest concurs internacional, el qui guanya la plaça de faroner en cap va ser un espanyol, no? Quan aquest es mora, el seu fill també ocupa aquesta plaça, no?
Era hereditari?
Era, bé, no? O sigui, normalment, clar, qui sap millor la feina aquesta? Doncs els fills dels que eren faroners, no? Però què passa? Entrem a la Segona Guerra Mundial... segueix aquesta zona d'una zona internacional que no era de...
Una mica neutral, com Suïssa.
Sí, una mica... Bueno, estava ple d'espies. Sí, bueno, sí. Era una de les zones, diguem-ne, del món on la vida, diguem-ne, lluïa amb força, era aquí a Tànger, no? Però què passa? L'any 1940, quan acaba la Guerra Civil Espanyola, l'exèrcit franquista envaeix aquesta zona i la annexiona al protectorat espanyol. Llavors, què passa? Que el far passa sota jurisdicció, diguem-ne, íntegrament espanyola. I com que Franco era amic dels, ja ho saps, de l'eix de Berlín, doncs una de les feines que tenia el faroner era controlar el trànsit marítim i donar notícies dels vaixells que passaven, dels que eren aliats, no? I què passa? La història explica o esmenta que el foroner estava solter, no? I veu, de la nit al dia, allí apareix una senyora americana i el foroner s'enamora bojament d'aquesta senyora, fins i tant que es casen, no? I què passa? Que quan acaba la guerra europea, quan acaba la Segona Guerra Mundial, Espanya es retira d'aquesta zona i l'esposa del faroner agafa les maletes i se'n va, no? I què passa? La història, doncs, esmenta o rumoreja de que aquella noia era una espia americana, no?
Que quan va acabar la guerra va tornar a casa, no? I va
sí,
deixar el faroner
sol. Sí, va deixar el faroner més sol que la una,
pobre.
No? I bé, ja ho veus, com un matrimoni benvingut, cada un feia la feina que li corresponia. Uns informant a un cantó i a l'altre informant a l'altra banda. No? T'explico aquesta anècdota perquè, és clar, aquesta part del Marroc, quan el Marroc es converteix en un país, no es recupera fins a l'any 1960. No? I ara està en bandera marroquí. Però, és clar, és un dels exemples internacionals per entendre que a vegades som capaços d'entendre's els països i tirar una infraestructura pel bé de tothom. Vull dir, a tothom li interessava.
Roda el món i torna al Born. Avui el nostre objectiu són els fars del Delta de l'Ebre.
Sí, en aquest cas ens anirem al Delta. El Delta, ja veus, un espai natural increïble, format per milions i milions d'anys, i que ve que s'endinsa 12 milles en el mar, no? Però té un petit problema, té un problema per la navegació. La seva façana marítima és de poca fondària, la qual cosa la fa perillosa per la navegació. Amb l'afegit que a causa dels corrents i dels temporals es creen barreres mòbils sorrenques que encara accentuen més aquests inconvenients, no? I el pla d'enllunament de la reina de les llums, la reina Isabel II...
Torna a sortir la senyora Isabel.
Sí, no sé, sí. Al final haurem de posar un retrato.
Sí,
que
no?
Tenen els ajuntaments el retrato d'un rei i una reina.
Que ens il·lumini, que ens acompanyi.
Doncs a través d'aquest pla d'enllumenament, es decideix que havien de construir tres fars. El del Fangà, el de Cap de Tortosa i el Cap de la Banya, la Banya dels Alfacs. I tots tres es van posar en funcionament l'any 1864. Però què passa? Estem parlant d'uns fars que van ser diferents als que... van ser diferents...
Els de la resta del pla d'enllumenament de la reina Isabel.
Sí. Normalment trobem quadrats rectangulars, el matòlet i no sé, però aquí, clar, aquí el terreny era diferent. Vull dir-te, normalment estem parlant de fars que sempre estan encimballats a dalt d'un turó o d'un penya-segat o el que sigui. Aquí estem parlant de fars que estan a peu pla, i a més un peu pla inestable, que avui en dia pot ser i demà no hi pot ser. Llavors, què decideixen en aquell moment els enginyers de l'època? Copiar els fars americans i anglesos que estaven en zones pantanoses i bé, tot això és el que comportava, era com una espècie de mecano, el que diem des del principi, són fars amb potes, no?
Fars amb potes.
Sí, diem-lo, i no sé, per parlar vulgarment.
Sí, per entendre'ns.
Són fars amb potes, no? I això és que comportava, no? Que aquests fars, a l'estar exposats als costats, al costat del mar amb fortes ventades i els empars de les tempestes, perquè el delta, quan hi ha una tempesta, ho fa amb tota la intensitat, davant d'aquests reptes opten per fer uns fars d'estructura metàl·lica, de ferro forjat, i bé, la seva estructura és mitjan uns puntals que estan ancorats al terra i que sostenen una plataforma on es distribueix l'habitacle pel faroner i les diferents seccions d'edificació, com també la torreta del faró, no?
Així no es descuiden de res, inclou tots els bàsics d'un far, tot i
sí,
que sigui mòbil.
Sí, sí, no, és un far que estava anclat al terra, que tenia però no tocaven a terra. A terra potser està a 5 o 6
estava
metres.
Estava aixecat.
I ara després en parlarem d'un far que el podem anar a veure i a visitar. I bé, a partir d'aquí, és on es duia l'activitat faronera, que si passaven les passaven entremig i, per tant, no hi havia resistència perquè el fotessin a terra. Però què passa? Que són uns fars que constantment tenen l'erosió marina i, de mica en mica, es van deteriorant, no? Hem de pensar que que aquesta zona, abans que hi haguessin els pantans, quan hi havia, per exemple, el temporal aquest Glòria, no? Que diuen que ha estat una cosa excepcional, única i no sé què. Jo voldria saber, perquè la història de la meteorologia potser també t'explica altres coses. Vull dir-te, hi ha referències històriques que l'Ebre, els que eren propietaris d'aquella franja de terreno, a lo millor en una nit la seva finca se li ampliava en 100 hectàrees o a lo millor n'hi prenia 500. Vull dir, tot depèn de quan bufés i la força del mar.
Què en queda d'aquests fars?
D'aquests fars?
Vestigi?
Sí, anirem a veure un, ara n'explicarem, és el far de la Banya. Bueno, què passa amb el far aquest? Va quedar amb desús perquè l'any 1875, si no recordo malament, se construeix un de nou, un de formigó. Va quedar allí i què passa? Que el port de Tarragona de mica en mica, doncs, es va anar ampliant, i tenien un far que en diuen el far d'Aragó, no?, que marcava la bocana del port. Però què va passar? Que en el pas del temps es va anar a ampliar el port i aquell far ja no va tindre cap utilitat. I una del director del port de Tarragona l'any 1984 demana permís als fars espanyols, a l'organisme que els gestiona, per treure-lo, el desmunten peça per peça, i el porten al port de Tarragona, amb el dic de Llevant, on està instal·lat ara actualment, no? Per mi és una meravella arquitectònica, i que si el podeu anar a veure, doncs us fareu una idea d'aquesta mena de fars que n'hi ha arreu del món. Però deu ser l'únic que deu quedar a casa nostra, és aquest.
I actualment al Delta tenim el far de la Punta del Fangà i el de la Punta de la Banya.
Exactament, perquè el que era el Cap de Tortosa, aquest es va ensorrar, es va perdre, ja no mai es va poder recuperar per la història, no?
Aquest far del Fangà és mític, ha protagonitzat moltes estampes, videoclips...
Sí, sí, vosaltres us imagineu qualsevol, diguem-ne, referència turística al Delta de l'Ebre i sempre veureu aquesta, diguem-ne, aquesta silueta estètica d'aquest far cilíndric de color blanc amb una ratlla de color vermell en tot aquest gran desert que és la península del Fangà, és l'icona, és el referent, diguem-ne, de les imatges d'aquest indret, no?
I a quan es remunta aquest far actual que segueix dempeus?
Aquest far es va construir, si no recordo malament, a l'any 1880... perdona. Bueno, el nou, El nou és del 1984, no? És el del 1984. Però aquest far és un de les senyals lluminoses que des del 1864 constantment ha tingut modificacions. Ha canviat, primer era una torre, després hi van posar una torre metàl·lica, bé, fins que es decideix, això és l'any 1984, doncs fer aquest far nou, no? Aquest far nou té una alçada de 20 metres, el seu diàmetre n'és de 3 i el seu abastament, diguem-ne, de la llampada és de 12 milles, no?
I tenim també el far de la Punta de la Banya.
Sí, aquest el far de la Punta de la Banya, ja te l'hem explicat, ja t'he comentat ara, vull dir-te... clar, hi ha el modern, que és en ratlles blanques i negres, que també deu tindre també la mateixa alçada, però l'històric...
Tu t'agrada més l'històric que hem d'anar,
sí,
a Tarragona, eh?
Sí, jo, esclar, l'històric a mi m'agrada anar allí a Tarragona. I aquest està allí, està instal·lat allí, com et dic, a l'escullera del dic de Llevant d'aquest port, no?
Doncs fem ruta. Quina descoberta ens proposes? Quin itinerari?
Us proposo anar a... Això és un 2x1.
Fantàstic.
Us proposo anar a veure tots dos, no? Bé, el que és l'icona del Delta, doncs és el de Punta del Fangà, no? Per anar a visitar aquest far hem d'anar cap a Deltebre, o des de l'Ampolla, agafar diferents carreteretes fins que et porta cap a la platja de la Marquesa. Allí hi ha una petita guingueta, que es diu Bascos, o una cosa similar... Per cert, fan uns arròs i un peix fantàstic allà del
Prenem
Delta.
Nota.
Vull dir-te, no... Si aneu allà, també...
Dineu.
Ja m'inventeu. Feu un completo, eh? Vull dir-te, també, després de fer la caminata, si feu gana, pareu-vos allí a fer un bon arròs del Delta, no? Doncs des d'aquest restaurant, doncs, surt la ruta. No, allí no hi ha cap camí, no? Pensa que la península del Fangà té 7 quilòmetres al llarg per 3 d'ample, i a diferència de tot el Delta, que és una cosa verda, que sempre hi ha l'arròs allà... Allí no, allí és un espai sorrenc, és el desert.
És com un desert, sí.
És el revers, allí sovint hi aniden les gavines, els xatracs, que és una zona, diguem-ne, per la fauna, diguem-ne...
Protegida. Has de caminar una bona estona, no, Joan?
Sí, has de caminar uns 4 quilòmetres, anar, i uns 4 quilòmetres tornar, no?
Déu-n'hi-do.
Sí, clar, vas sempre per un sorral, sempre vas al costat de la platja, és un entorn sorrenc, està ple de dunes, és com us diria, és un paisatge que no té cap guarniment. La major de fars trobes edificis, trobes cases o trobes un ombra, allí no, ni ombres.
Però
ni...
aquest és el seu encant, no?
Sí, per això és anar a buscar un paisatge que no té cap mena de guarniment humà, no? Arribeu allà al far, veureu com les gavines i tot us passen per sobre el cap, us podeu fotre una capbussada per allà i després tornar. Anar i tornar deuen ser uns 7 quilòmetres o 8, depèn del que vulguem allargar. Això sí, no pots entrar a la zona dunar, que és una zona protegida, sempre has d'anar entre la duna i la platja.
Pots fer-ho amb bicicleta, potser?
Sí, pots fer-ho, però jo a vegades en els llocs sorrencs a mi no m'agrada anar amb bicicleta. Crec que no hi ha cap... Jo he vist alguna empresa que t'hi porta allí en bicicleta. El que sí que pots anar és amb un gos. Bé, normalment a les platges no pots anar amb gossos, si algú té un gos, està permès. Això sí, lligat, no? I bé, jo crec que és una descoberta de l'Ebre genial, no? I per això és per veure paisatges completament despullats i que costa veure la vida i com l'únic referent humanitzat és aquest fart a l'horitzó, no?
I l'altra recomanació que volies insistir és si no voleu anar tan lluny fins a l'Ebre, aneu al Port de Tarragona, no? I descobriu aquest antic far de la Banya.
O no, o si tens empenta, fer-ho el mateix dia. Quan tornes cap a casa...
De tornada cap a casa.
Sí, te'n vas allí al Port Esportiu, on hi ha la torre del rellotge. Aparcar ja costarà més allí a Tarragona, però vaja, tu aparques allí on hi ha la torre del rellotge, en un d'aquells aparcaments que hi ha per allí a la zona marítima... I d'allí neix el dic de Llevant, que són uns 3,2 quilòmetres. Està tancat a la circulació, has d'anar-hi a peu, o si no, en bicicleta.
Aquí,
jo recomano que aneu amb bicicleta.
Aquí
amb bicicleta. I bé, us aneu a veure aquesta meravella de fart. Jo no estic enamorat, quan veig aquestes estructures arquitectòniques. A mi m'agraden els edificis, però també com aquests que estan fets amb ferro, amb fusta, amb diferents metalls, també m'apassiona. Aquest far havia estat un museu, i ara també deu ser, però ara no està obert al públic, no sé el motiu, però segurament veure la seva estructura ja ens farem una idea de què eren aquests fars amb potes. Que sapigueu que tota Tarragona, el port, ja té el museu marítim, que és molt interessant anar-lo a veure, té tots aquells tinglados que hi ha allà. Bé, ho podeu acabar-ho de rematar veient altres museus, no? I per tant, o pots fer-ho individualitzat, un o a l'altre, o en tot cas un dos per un el mateix dia. Un pack de fer-ho en un dia, no?
Avui és l'últim dia i sempre hem estat fent aquestes descobertes, aquestes rutes, buscant aquesta ombra dels fars de dia. Però jo et pregunto, i de nit, algun d'aquests, deuen donar joc, no? No tots.
Sí, és clar, sempre expliquem excursions, sempre de fem descobertes de dia per poder-les caminar, no sé què. Però, és clar, també hem de comentar que hi ha vegades he agafat una cadira, m'he anat allí a prop del fart, i a veure com la llum va girant i com es va perdent a l'horitzó. També és una manera relaxant de gaudir d'un entorn i d'una manera diferent i tranquil·la.
Això és nou. La slow life,
Sí, sí, vull dir que també ho podeu fer-ho, no? El que passa que la dinàmica de les descobertes era caminant, però que si algú s'anima a anar allí a la plataforma d'un far i gaudir, ara que aquesta calor que fa de la marinada de la nit, sentir la celebró i veure com la llum es perd
a l'infinit,
doncs també és una meravella, Us ho recomano i no us ho perdeu, no?
Joan Rovira, fins a l'infinit t'estaré agraïda perquè ens hagis acompanyat un estiu més proposant-nos aquestes descobertes arreu del país i també parlant d'ultramar. Hem voltat una pila sota l'ombra dels fars. Moltes gràcies, que vagi molt i molt bé.
Molt bé, moltes gràcies per explicar-vos aquests fars i espero que amb alguna d'aquestes descobertes descobriu coses i us ho passeu la mar de bé.
Estic convençuda.